Has de dir, perquè clar, l'hoquei computer per vosaltres és gairebé religió a casa. Bueno, si deia, l'Empar deia que us en compràveu de més per regalar-los a la gent.
Tenim 3 o 4.
Sempre a mà, no?
Sí, no, però són edicions diferents. Dos són la mateixa, però tinc ja edicions diferents quan han sortit amb ampliacions de cor i d'això, sí, sí. Però l'agafo una mica com a punt i final de la, com a representant de dir, bueno, l'últim àlbum, no? Però és mentida, hi ha discos molt bons que he hagut d'eliminar de la llista.
Sí, però aquest és l'últim que surt al llibre.
L'últim del llibre, per, com dient, any 97, i ja si estem allà, quan apareix Napster i tot això,
clar,
internet, comença a acabar-se la música.
Torió, 40 discos, aquí diu imprescindibles, tu no ho havies posat, de l'era dels àlbums, aquest llibre de l'Àlex Torió. I pot haver-hi perfectament una segona part o una tercera.
Jo ja tinc començat un document amb 600 discos.
Però és que no te'l publicaran.
600, ja t'ho han dit. Pesa molt, és una enciclopèdia. Ja
bé, però sí, pot haver-hi perfectament.
Jo crec que sí. Mira, ara una cosa, el dia 11 presento el llibre.
Sí.
Saps, mira, me'l presenta l'Oriol de Balanzó.
Home, gran.
Que és molt, o sigui, escolta molt les coses que jo faig a la ràdio i tot, sí, això, i sempre m'escriu i m'explica coses. I el presentem, saps on el presentem? No el presentem a una botiga de llibres, presentem a una botiga de discos.
Home!
A Disco 100, a la gran botiga.
Un dels pocs que queda, no, ja?
Sí, sí, però és molt bona. Disco 100, el dia 11, un dijous a la tarda.
11 d'abril.
Sí,
a la tarda,
setmanes,
a Disco 100. Bueno, Torió, escolta, sempre ha estat un gust tenir-te per aquí.
Igualment, igualment.
Moltíssimes gràcies, content de veure't.
Igualment, de veure's a tot l'equip.
I que sigui un autèntic èxit.
Oh, ja vull, el tinc més venut de no ficció.
Per Sant Jordi. Sí. Signaràs o no per Sant Jordi?
Ostres, m'ha sorprès, m'ha escrit una petita llibreria demanant-me si puc anar-hi.
Veus? Sí, sí, sí. Ja està, pallà. Sí. Àlex Torío, com sempre, moltes gràcies i felicitats. Adeu. La 1:02. Hora d'actualitzar la informació amb el Víctor Cullell. Bon dia, Víctor.
Bon dia.
I també amb el Quim Salvador. Bon dia.
Bon dia.
A Protecció Civil ha desactivat l'alerta per fort onatge, que ara ha passat a fase de prealerta, però en canvi arriben ara les hores clau d'aquest episodi de precipitacions.
Sí, perquè les pluges van creuant el territori i el temporal de mar es manté contundent, amb moltes platges del litoral que de mica en mica queden engolides pel mar. Els casos de Sant Antoni de Calonge o de Blanes, per exemple, també s'hi han sumat moltes platges de la Costa Daurada, el litoral de les comarques de Tarragona. També la platja de Sant Sebastià de Barcelona, a banda de la de Badalona, les del Garraf i les del Baix Llobregat. Tot plegat per culpa de la borrasca Nelson, que ens portarà l'últim embat aquesta tarda i vespre. Martí Oliveres.
Sí, en forma de precipitacions més generals que poden aparèixer a qualsevol punt, sobretot les més importants, Girona, Barcelona, Catalunya Central, també el Pirineu, i atenció al Pirineu perquè seran en forma de neu a partir d'uns 1.400 metres, tot i que pot nevar per sota puntualment en algunes valls. En aquest sentit tenim un avís per neu a les comarques del Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça i Vall d'Aran. Es poden acumular més de 20 centímetres de neu per sobre dels 1.400 metres. Atenció també amb alguna possible tempesta a la costa prelitoral de Barcelona, interior de Girona, al voltant del Montseny. Es poden recollir 20, 30, 40 litres per metre quadrat, una bona nevada a les cotes altes, vent i encara temporal de mar amb onades de 2 a 4 metres d'alçada.
I també es comença a notar a aquesta hora l'operació tornada. Ja hi ha diverses vies que registren algunes cues, per exemple la C14 entre Montblanc i Vilaverd, al Camp de Tarragona, on hi ha ben bé 6 quilòmetres de congestió, i a l'N240 també a Montblanc, en aquest cas en sentit Lleida, i d'altra banda hi ha diverses vies on també s'hi circula de forma molt lenta, com a l'AP7, el seu pas per la Roca del Vallès en sentit Barcelona, 3 quilòmetres de circulació densa, o a la C16 a Cercs, al Berguedà, també cap a la capital. El Papa Francesc demana unió contra l'amenaça d'una guerra a Europa que fa setmanes que plana sobre el continent. En la seva intervenció durant la benedicció Urbi et Orbi des del Vaticà, el Sant Pare ha fet referència als conflictes a Ucraïna i a la Franja de Gaza, fent una crida a rebaixar el conflicte.
Per què tanta morte? Per què tanta destrucció?
Per què tanta mort? Per què tanta destrucció? La guerra és sempre una absurditat. No deixem que els vents de guerra bufin cada cop més fort sobre Europa i el Mediterrani.
Spirino sull'Europa e sul Mediterraneo.
El pontífex ho ha dit des de la Basílica de Sant Pere, finalment davant de més de 60.000 persones. Fem via ara cap al País Basc, que està en marxa la Berrieguna, el dia de la pàtria basca, que aquest any arriba a tan sols 3 setmanes de les eleccions. En un acte del Partit Nacionalista Basc des de Bilbao, el seu candidat, Imanol Pradales, ha assegurat que si no guanyen, Euskadi s'enfonsarà, mentre que l'actual lehendakari, Iñigo Urkullu, ha definit el PNB com el partit de la convivència.
Tendremos que elegir entre dos modelos, para ir a mejor o para ir a peor.
Frente a palabras vacías, somos el partido de los hechos, la convivencia y la palabra dada. Sin embargo, hay quienes de forma intencionada alientan el populismo, la demagogia i la insatisfacció permanente.
Encara en el marc d'aquest Dia de la Pàtria Basca, fa poc més d'una hora que ha començat a Pamplona també una manifestació d'EH Bildu amb Arnaldo Otegi al capdavant. I l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el pla urbanístic que li permetrà comprar la seu de l'Associació de la Miranda, un equipament del barri de la Salut, a Gràcia, que fins ara estava en mans de particulars. El govern municipal l'adquireix per poder mantenir la seva activitat després que els ingressos hagin baixat considerablement des de la pandèmia, cosa que posava en risc la rendibilitat de l'equipament. L'operació es finançarà amb els ingressos que genera la gestió del Parc Güell.
El 9 de novembre, al poble espanyol, viatgem en el temps i tornem als 2000. Arriba el Betardeo Fest, amb les actuacions en directe de David Tibera, Raúl, King Africa, Selena Leo, Fórmula Abierta. 6 hores de música non-stop amb els temes més mítics de tota una dècada. Compra ja les teves entrades a betardeofest.com.
Yeah! Qui salga!
Esports, en joc aquesta hora la Lliga CB de bàsquet, Reial Madrid 29, Baxi Manresa 39, guanya de 10 l'equip del Bages a 3 minuts i 9 segons pel final del segon quart. Aquesta tarda a les 5, Granada Joventut, i a 2:15 Obradoiro Barça, i derrota contundent del Girona de 31 a Màlaga contra l'Unicaja 111-80. En futbol, el Barça se situa provisionalment a 5 punts del liderat del Reial Madrid amb la victòria d'ahir a Montjuïc sobre les Palmes 1-0 amb gol de Rafinha. Els blancs jugaran aquesta nit a les 9 al Bernabéu contra l'Atlètic de Bilbao i recuperen per la convocatòria militar després de 7 mesos lesionat. L'equip basté la baixa d'última hora de Nico Williams. Abans, el Girona jugarà contra el Betis a Montilivi a 4:15 amb el retorn a la convocatòria de Miguel, David López i Angel, Borja i Sigankov. Savinho, en canvi, és baixa per sanció. A segona divisió, l'Espanyol surt de les posicions d'ascens directe. L'Eibar li ha pres la segona plaça golejant l'Aldenc per 5-1. I a Anglaterra, aquesta tarda, Manchester City i Arsenal a 6:45, partit clau pel desenllaç de la Premier League. L'Arsenal és líder empatat amb el Liverpool, que també juga avui a les 3 a casa contra el Brighton d'Ansu Fati, i el City és tercer a un punt.
Diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor, que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Descobreix la nova gamma de matalassos multisac micro de Sompura a Grupo Todoplano.
Escull el teu matalàs Sompura i prova'l durant 100 nits. Visita'ns a les nostres 17 botigues a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Terrassa, Sabadell i a grupotodoplano.com.
Grupo Todoplano. Les millors marques amb descans al millor preu garantit.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Dia lliure amb Xavi Bundó.
I ara a la 1:08 anem al plat d'estrella, vinga. Obrim aquesta hora el plat d'estrella i asseu aquestes converses que ens agrada fer de sobretaula amb gent interessant. Avui, hola Toni García, Ramon, bon dia.
Ei!
Falta el Malcolm. Què és aquesta salutació de...
També salutació d'estrella. Ei!
No, d'estrella no, de quinqui
estrany. Bon dia, bona tarda. Ei!
Avui som a un dels millors restaurants que hi ha al Baix Llobregat. És estupendo. El Catalina és una de les nostres referències que hi ha, en aquest cas, a Gavamar, a tocar del mar, precisament. A pocs metres de la costa i de la platja, i que se menja esplèndidament. Avui tenim la sort que no ha vingut el Malcolm Otero, que és una gran fortuna també pel convidat, perquè així sap que no se li menjarà tot el que té al voltant.
I no rebrà el seu allau de preguntes.
Sí, perquè la gent es queda absolutament sorpresa amb la quantitat de la loquacitat. Bé, avui dinarem amb un escriptor català, però que també és mosso d'esquadra, que també és un boig del cinema, que també és un boig dels jocs de rol, que també és un boig de la música. És una de les referències del país quan parlem del terreny on es mesclen la novel·la negra, la ciència-ficció, Fins i tot el western.
Culturalment dispers.
Ell li agrada dir-se culturalment dispers, efectivament. Ha estat traduït a una pila de llengües, ha rebut uns quants guardons, la seva obra s'ha adaptat al cinema, al món també, fins i tot dels jocs. Ell és el Marc Pastor i acaba de treure un llibre que és estupendo, que es diu Riu de Safirs. Com estàs, Marc? Bon dia.
Ei!
No! No copis el que diu aquest senyor, per favor. Per favor, quin desastre.
Bravo.
Què ens han portat per menjar, abans de que parli jo amb aquest senyor?
Amanida de piquillo amb bacallà.
Amanida de piquillo amb bacallà, això no ho he tastat encara.
Sí, piquillo amb bacallà i oliva calamata.
Oi, oi, oi.
I copa d'ibèric.
Què és copa d'ibèric?
Crec que és el cap del llom.
Oh, però que és el llom.
No soc un expert, eh?
Exquisitesa, eh?
Exquisitesa, increïble.
No, impressionant. Ets gaire bon vivant o no, Pastor?
Jo sí, em deixen, sí.
Si et, si et deixen i no has de pagar...
No tinc límit, això encara m'agrada més. Com a bon català.
Però saps cuinar o només és menjar?
Cuino jo, m'agrada molt cuinar, tot i que soc molt, un cuiner molt limitat. Molt limitat.
T'he de reconèixer que quan vaig saber que el títol del llibre era Rius de Safir, vaig pensar automàticament en Indiana Jones i vaig pensar, a veure si serà una cosa del templo maldito i començaran a aparèixer nens que piquen a la pedra per veure
i
si treuen safirs.
I gent que t'arrenca el cor, sí.
Gent que t'arrenca el cor, persecucions en vagonetes, no? I tal. No.
Una mica sí.
Bueno, hi ha alguna cosa d'això, però no és un Indiana Jones.
No és un Indiana Jones. He escrit algun Indiana Jones i n'escriuré més, però aquest, en aquest cas no és un Indiana Jones. Però sí que hi ha una mica... és precisament del Templo Maldito. Sí que hi ha una mica aquest dels nens esclavitzats que estan picant en una mina i tal. Aquí també s'hi reflecteix una mica aquesta realitat de les mines de safirs de Madagascar, on recordo quan hi anava, quan hi vaig estar... veiem molts crios a les pedreres. Sí, de camí, no tant a les mines, no, perquè no les vaig visitar perquè no era recomanable, però sí que hi havia molta pedrera i jo veia marrecs, veia nens picant pedra, que és una cosa que et trenca l'ànima per dintre completament. I llavors aquí sí que hi ha una mica aquest esperit de Templo Maldito aquesta espècie d'esclavatge colonial a què estan sotmesos.
Deies que la qüestió clau del riu de Safir és que tu vas fer un viatge a Madagascar en el seu dia, no? Llavors els escenaris que retrata són reals i són coneguts per tu de primera vista, diguem-ne.
Sí, en aquest que sí, els he viscut, els he vist, he estat trepitjat i he estat allà. Amb moltes novel·les que he intentat reproduir a través de Google Imatges, a través de documentals, saps? He intentat fer una mica de Juli Verne, no? A Montecristo vaig fer allò l'Alemanya nazi, a Farista, a la Polinèsia francesa, amb Bioko vaig fer amb Bioko, Fernando Po. He intentat documentar-me, viatjar-hi en certa manera a través d'això, no? A través de documentals, de llibres, tal, però aquí tenia la sort que, a part de tot això, que també m'ha servit com a recurs, i ho vaig veure amb els meus ulls, vaig estar 3 mesos.
Com que el Marc Pastor és un, jo crec que és un escriptor que una de les coses que el destaquen són els cliffhangers, els girs de guió, etcètera, jo el que no voldria és trepitjar res de la trama, d'acord? Llavors, tu digue'm, què creus que explica bé què és la novel·la? Entenem que hi ha dos personatges principals, sobretot, hi ha un masculí i un femení, és aquest espai a Madagascar, hi ha el negoci dels safirs de fons, però què explica la història, des del teu punt de vista? Molt simplificat.
La història és la història clàssica d'algú, un foraster, que arriba a un indret on la pau es sosté amb pinces i ho rebenta tot. Mm. En aquest cas és un protagonista femení, és l'Esmeralda, és una noia que no és malgaix, això passa a Madagascar, a Ilaca, com un poblet enmig del desert de Madagascar. Arriba aquesta noia que porta un misteri, que ningú sap d'on ve, ningú sap quines són les seves intencions, però el que sí que està clar és que ve per fer alguna cosa, que és fer-ho esclatar tot pels aires.
El que es descobreix ben aviat és que té unes capacitats gairebé sobrenaturals i té uns punys que sembla Kill Bill.
Sí, és
que reparteix... Exacte, és bastant Uma Thurman. No sé si havies pensat mentre ho escrivies, però jo me l'imaginava.
Més morena, potser.
Més morena, exacte.
No, no li poso cara als meus protagonistes.
No fotis.
No, fa temps...
Una cosa és que no els descriguis, però tu en el teu cap no tenen cara.
No, prefereixo... De fet, cada cop descric menys.
Però sí que és veritat que, per exemple, hi ha una cosa que a mi sí que em va cridar l'atenció des del punt, diguem-ne, occidental, que és que clar, a vegades, com a lector, esperes que si una història passa a Àfrica, l'escriptor, que és occidental i és blanc, etc., ressaltarà el color de la pell, els tons, etc., etc., i clar, no estàs tot el rato amb això, ni molt menys. De fet, crec que no hi ha ni una descripció. És evident que si estàs a Madagascar, són negres i tenen un color de pell determinat.
Seria el primer error que cometria com a escriptor.
Però no tens la sensació que això passa? És a dir, algú que t'escriu des d'aquí, i el primer que fa per ubicar-te com a lector és...
Dir, són negres.
Exacte.
Clar, és estúpid.
Això passa molt.
És estúpid,
sí. Sí o no?
Sí, Arturo Pérez Reverte.
No, és això, i després la síndrome de la Viquipèdia. El tema de... Et presenta un escenari i a partir d'aquí et fa un infodumping de tot aquell escenari, t'explica d'on ve, d'on va...
La història.
No sé què. Sí. Mm. Com una mica tot mastegadet per a tontos. I això són de les primeres coses que volia evitar. Primer, l'escenari és el que és. No cal incorre en el defecte de veure'l des dels ulls d'un home blanc d'Europa, sinó és el que és una història explicada per un malgaix perquè passa a Madagascar. Llavors hi ha coses que evidentment es poden ometre.
Que aquí la dificultat de totes maneres és que al final tu sí que ets un home blanc que va anar a Madagascar i va veure el món amb els ulls d'un home blanc occidental,
no? Evidentment, i és una de les principals pors que tenia a l'hora d'escriure aquesta novel·la. O sigui, jo el que volia escriure era una història de malgaixos a Madagascar.
Però fixa't que podries caure en l'altra banda, que és dir, és un retrat blanc sobre una societat determinada, en canvi és una novel·la molt violenta. O sigui, com...
Clar.
Vull dir que podries haver dit, no, jo blanc, o sigui, des d'aquesta mirada per ser paternalista, sí, blanquejarà, sí.
És així, Albert.
Dir, bueno, que són tan feliços, aquestes coses que...
Sí,
que,
ho tenen, un mica el Xavier no riguis, no?
Una mica, no? I has decidit que sigui una novel·la violenta, que hi hagi màfia, que hi hagi gent armada, que es dispari, que es pegui, que hi hagi enfrontaments de tot nivell, que hi hagi corrupció a la policia, no?
Clar, la premissa és que a totes les meves novel·les jo he apostat per la violència i per personatges malparits, per què ara m'hauria de tallar?
Ah, evidentment.
Perquè, simplement perquè és una altra cultura, perquè... Des de la meva posició, us repeteixo, no? D'europeu, que sembla que ho miri des de son, per al damunt, tal... No, els deixaré malament. No. Vaig a fer personatges humans, mm-hmm. Siguin d'on siguin. En aquest cas, l'escenari és el que és. Sí que és veritat el que et deia, que un cop estàs allà, un cop vius allà, és que l'experiència que pugui tenir jo és molt, 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 molt diferent de l'experiència que pugui tenir qualsevol malgaix, qualsevol nadiu, perquè tu te n'adones, tu estàs allà... i et tracten diferent, ets el blanc, ets el basar, de fet, no? La novel·la es parla molt del basar, el foraster, el blanc,
sí.
Ets el blanc, i no tens ni molt menys per molt que intentis viure com viuen ells, tal, és que no pots viure així, perquè no.
A mi m'ha anat molt de les novel·les del Marc, aquesta idea, jo crec que som un col·lectiu, no sé si ample, però sí nombrós, de gent a la que ens agrada una mica tot, no? Llavors quan el llegeixes sempre trobes referents o coses que o coneixes o et sembla que coneixes o et sonen, que per mi és una manera molt agradable d'acostar-se a un llibre, perquè estàs en territori familiar, no? És com quan estàs fotut i decideixes veure una pel·lícula que
de confort.
Sí, de confort, no? Que pot ser qualsevol pel·li, gent que escull una pel·lícula de Rich Karismaki, una altra Lars von Trier i una altra Richard Donner, dona igual. Però em sembla que les novel·les del Marc sempre tenen aquesta zona de confort, encara que siguin xungues, eh?
Sí, és una mica com les pel·lis de Pixar, que poden anar els nens i els adults. Les pel·lis de Pixar abans, quan eren bones.
Sí, sí.
Ja tornaran, o no?
Doncs jo m'adreço a un públic, diguéssim, no m'agrada gens la paraula, però perquè ens entenguem generalista, que ho pugui llegir qualsevol persona, no? A partir de 14-15 anys, qualsevol persona.
Aventures.
La,
en el teu fill no li donaries de moment, eh?
Eh?
En el teu fill no li donaries de
moment. No toca.
No, però quan tingui 13, per què no? Sí. Ell m'ho ha dit, jo quan tingui 13 la vull llegir, ja veurem. De moment, llegeix. Acaba el que t'han dit al col·le que has de llegir. Acaba els Oden Pitus. Vaig al públic aquest, la tieta, el que està en el taller, el quiosque i tal, però després... Hi ha una segona capa de lectura que és el Toni i la gent com el Toni, que són gent amb la que vivirem a la mateixa ona, i sé que ells gaudiran la novel·la tant com qualsevol altra persona, però a més tindrà aquesta zona de confort, dirà això ho reconec, això sé per què ho fa, això sé per què ho diu. Llavors aquestes dues capes de lectura, aquesta de que la pot llegir,
però vol dir que compartiu un univers cultural similar, és a dir, de pel·lícules,
però no només nosaltres, jo crec
o literari, o...
Sí, som moltíssima gent, i de fet és una cosa que jo crec que ens hem adonat arran de, no de l'aparició d'internet, perquè ja fa com 25 anys,
sí,
no?
Però, sí, però déu-n'hi-do, ha ajudat.
Sí, arran d'haver-nos conegut quasi a través de xarxes, no? Que semblava que estiguéssim sols, als 80, 90, eren com els raritos. I després hem
sí,
vist que
també,
són moltíssims.
Jo crec que té també a veure amb la reivindicació de sobte de la paraula fric. Fric, que tenia una connotació negativa, no? Espantosa, enorme, als anys 80... de sobte als anys 90 i al segle XXI es comença a reivindicar i hi ha el dia de l'orgullo fric i la gent porta samarretes de fric. Clar, quan de sobte es comença a reivindicar aquesta paraula, crec que neixen molts no només novel·listes sinó cineastes, gent que fa jocs de rol, programadors de videojocs, que de sobte ja no tenen por d'ensenyar aquest món interior. I crec que a les novel·les del Marc hi ha certa obsessió per ser específic en alguns detalls, però aquesta obsessió per ser específic fa que la gent que hi entén una mica hi entri i que l'altra gent hi vegi un post d'autenticitat, que crec que al final és el que vols.
T'he de preguntar per aquesta Ilaca, perquè tu hi vas ser-hi,
sí.
Aquest lloc on hi ha mines de safirs de Madagascar, o hi havia, no sé si encara hi són.
I són, de fet, ara es poden fer visites turístiques.
A dins de la mina?
No, a dins de la mina no, perquè tens risc de morir, bàsicament.
Perquè hi ha mala
no, diguem-ne... No, perquè s'esfondren contínuament.
Sí,
les mines...
Si no hi ha les condicions,
que, diguem-ne. No, pensem en mines... No com les mines de carbó, o les mines d'aquestes del País Basc, no com les mines de l'Oest, que eren amb la vagoneta, no.
Sí, sí.
Quan diem mines, vull dir forats a terra.
Forats.
Un forat d'un i cap una persona, estret, durant 25 metres, un pou de 25 metres, i a partir d'allà anar perforant.
Això és terror pur, això.
Sí, sí, de fet, podeu
buscar.
Podries
haver fet una novel·la de terror.
Doncs ara es fan visites turístiques, es pot mirar per YouTube, busques Ilaca, mines, tal, i veus com entren entre les mines i és realment terrorífic i la mortalitat és molt alta. Doncs en aquell moment que vam anar nosaltres, que era el gener del 2015, jo desconeixia absolutament Ilaca, les mines, tal, perquè vam anar 3 mesos a Madagascar pel tema de l'adopció i ens vam oblidar la guia turística, ens la vam oblidar a Barcelona. I llavors a la guia, després ho vam veure al tornar a Barcelona, que en negreta ficava: no us atureu, Ilaca.
Està prohibit per allà, sí, sí, si sou turistes.
Sí, 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 no us atureu, perquè avisaven del risc de bueno, hi ha moltíssima violència, hi ha bandes que controlen el negoci dels safirs, però més hi ha els de Halo, que són els lladres de zebús. Jo conec gent que ha estat enmig d'un tiroteig.
Un zebús és una mena de toro, no?
El zebús és el toro amb xepa, sí, sí, sí. Doncs conec gent que ha anat a Madagascar també pel tema d'adopció i tal, i ha estat enmig de tirotejos de zebús. Vull dir que Madagascar és un país molt tranquil, però aquesta zona concretament...
I és on vam anar vosaltres.
Però
qui us hi va portar? Perquè això és una cosa increïble.
Perquè estàvem creuant el país de dalt a baix. Fèiem una ruta de 1.200 quilòmetres que anàvem des de la capital, des d'Antananarivo fins a Tuleà.
Sí.
És una ruta molt maca, passes per colls de muntanya, passes per deserts, per
selves tropicals...
El Marc és el clàssic, home, quan tal d'una pregunta. No cal que preguntem si anem fent.
Tira.
No, perquè a més anàvem amb conductor.
Sí, un tio local,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
L'avió on es ficava?
No, ens va salvar la vida.
Sí o no?
Sí, sí, sí. Sí, perquè quan estàvem allà a Isalo, al parc d'Isalo, que és un llaïlac, va ser en aquell moment que ens diu: voleu veure safirs? I vam dir: bueno, estem de turisme, doncs la resposta és sí.
Anem-hi.
I ens va portar a Ilaca. I quan hi entrem, baixem del cotxe, ens venen totes les criatures, moneca, tal, el conductor ens diu: passeu cap a dintre, i ens entra en un ranxo tipus mexicà, saps? Em semblava Breaking Bad, allò, i allà ens atenen dos, tres homes del sud-est asiàtic, saps? Aquests bustatxos importants, tal, ens atenen allà, allò tot net, tot impecable, tot de safirs, pedres precioses posades, ens comencen a explicar, i allà hi havia un... per pagar amb targeta. Era el primer cop que veiem per pagar amb targeta en 700 quilòmetres.
Clar,
vull
clar.
Dir, era com, ui...
Aquí ja gasto, ui, cuidado.
I ens van fer tota l'explicació i vam dir: va, moltes gràcies, si he servit, apa, adéu, saps?
No, no, o sigui, no voleu comprar res, no?
Que pagui Eulàlia, saps? O sigui... i al sortir, jo surto del showroom i em passa per davant, em passa un paio, és que aquesta imatge el tinc gravadíssim, em passa un paio amb una moto de cross, vestit de paramilitar, ulleres d'aquestes de mirall tipus Clint Eastwood, Kalashnikov creuat al davant, i a darrere, com si fos Sara Montiel a la grupa, una dona vestit senyidet, així asseguda al costat, i vaig dir: m'esteu posant
el
safat a la novel·la, vull dir, és assistència a gol.
M'interessa això que deies al principi, que éreu a Madagascar, aquest viatge es produeix quan tu i la teva parella aneu a recollir el vostre fill,
sí.
No? Aneu a adoptar l'Ando. I des d'aquest punt de vista, clar, Madagascar per tu és un lloc molt important.
Jo tinc un pacte fàustic amb Madagascar. Jo m'he portat un tros de Madagascar i he deixat un tros de l'ànima allà, està clar. O sigui, jo ara tinc un vincle emocional, sentimental amb Madagascar, i la idea és tornar-hi, però no tornar-hi només a fer turisme, a viatjar, tal, a veure balenes, que també, sinó intentar passar-hi una temporadeta.
Quina edat té el Lando ara?
Doncs farà 11, abril, sí, per Sant Jordi.
Tu creus que li agradarà llegir aquesta novel·la? Que parla del lloc on va néixer, però que del qual va marxar quan quina edat tenia aquí?
Un any i mig,
clar, no se'n recorda de res, suposo.
No, bueno, se'n recorda de tots els vídeos que ha vist, de les fotos, del
que els heu explicat.
Clar, parlem moltíssim de Madagascar.
Es pot explicar com es diu el teu fill?
Sí, ho dic, Lando.
Lando.
Sí. Saps, la gent ha d'entendre per què es diu Lando.
Per què es diu Lando, expliqueu vosaltres.
No, que ho expliqui el Marc, collons, que li he posat Lando ell.
Bueno, hi ha un personatge de Star Wars, que és Lando Calrissian, que és el millor personatge de tots.
Amic de Han Solo, no?
Amic de Han, bueno, amic a vegades.
Quan
no està Darth Vader davant, sí que són besties. I és el personatge que em mola més de Star Wars, i vaig dir, doncs jo vull que tenia el fill que em moli més, i per tant li vaig ficar Lando.
És que sóc el tiet, ho hem de dir.
I és el tiet Toni.
Toni.
Quina llàstima, doncs, pobret meu, que tenia el tiet com tu.
I quan veu que em diu, ei!
Tenen un sentit de l'humor molt semblant.
Similar, eh?
Sí.
Tu creus que li agradarà això, llegir al Lando una novel·la que parla del... De fet, que parla de Madagascar, que és el lloc on ell va néixer, sí, però que parla del seu pare en el viatge en què el van a buscar, no?
Bueno, en realitat no parla a mi aquella novel·la.
Sí, però està escrita en base a una, sí, imatge que vas tenir quan vas anar allà, per tant, d'alguna manera és com que les...
Jo ja no sé què li agradarà i què no li agradarà, sincerament. O sigui, jo estic aprenent a respectar els seus gustos. Durant un temps vaig tenir una certa ascendència sobre ell, i de cop i volta dic, mira, li agrada el rock, li agrada tal.
Segur que vas intentar convertir-lo, com tu, en una, sí, mica friki, això que dèiem al principi.
No, no, a veure, no intentar-ho. Friki ho és.
No he aconseguit que li agradi ni Marvel ni Star Wars.
Hosti, no?
No, però ja està bé, vull dir, està bé. Li agraden, sí, altres
portant
coses.
Un nom de Star Wars, no li interessa Star Wars?
Bueno, ja acostuma a passar també això.
Ja.
Sí. Però sí que he aconseguit que li agradin les pel·lícules de terror. Li molen moltíssim pel·lícules de terror.
El Marc Pastor, que és un dels escriptors que aquí es tradueixen, quantes llengües són ara ja?
Doncs ara...
12, 13, 14...
M'he perdut, queda supermalament no saber les llengües, però m'he perdut.
La típica... Això és la típica vacilada del nom.
Terrible.
Però sé que ara es traduirà, la mala dona es traduirà a l'àrab.
La mala dona seria el més traduït de tots.
Sí, és el gran èxit.
És el hit, no?
Sí, de llarg. Sí.
I després quin seria? L'any de la plaga,
Bioko.
Potser? Bioko? Sí, més no, que l'any de la plaga.
No, perquè l'any de la plaga quasi no s'ha traduït.
Ostres.
No, l'any de la plaga es va fer pel·lícula.
Clar, jo com vaig pensar que hi havia
triar,
pel·lícula.
Aprofito.
No, he de triar entre o traduir o fer pel·lícula.
Jo hauria triat traduir.
En aquest cas sí.
Però escolta, això de que no... Jo sempre he pensat que totes les novel·les del Pastor tenen una adaptació. El que passa que crec que t'ho van dir els germans, sí, Pastor, que era una mica car, és veritat.
Una mica molt, molt cares.
Però no et sap una mica de greu que no estiguin més d'elles adaptades?
Tu saps que jo he sigut tota la vida veí del Bayona? Que vivíem a l'escala del costat.
De fet,
home,
el convidat previ a tu és Jota.
Sí, del Jota i del Carlos. Tota la vida vivíem porta en porta, o sigui, a l'escala del costat. Jo vivia el número 3 i el número 7. Però, de fet, fins que no s'ha fet famós, no ho sabia, que era el Bayona.
Per mirar
d'aquells que eren fans de Roxette com jo. Eren fans de Roxette com jo, no?
Per favor, home. Sí, que els hi podries haver demanat una adaptació, alguna cosa, no?
Un dia picaré la porta.
Encara hi som a temps.
És triste de pedir, però més triste és de rodar.
I tu escriure? Per directament pensant en una sèrie o en una pel·lícula, no ho has fet mai, o sí?
En sèries sí. He estat en dues... en desenvolupament de dues sèries.
Ah.
Una amb dos guionistes més,
sí,
i l'altra jo sol. Una productora em va demanar de desenvolupar una sèrie. Però...
No han vist la llum?
No, estan encara demanant plataformes...
Ah, però podria ser que tirés endavant,
sí,
eh?
Sí, podria ser.
I això què tal?
Per una banda m'agrada, però per l'altra és com molt militar, saps? És com que tu ets un soldat.
Estàs a les ordres d'algú, no?
Sí, ets un soldat i et diuen, fes això. I m'han donat moltíssima llibertat, eh? En aquesta segona que he estat jo sol, m'han donat moltíssima llibertat, he pogut fer el que he volgut, tal, en funció d'una idea que m'havien donat. I és com tot molt més... molt més cartesià. Amb una novel·la em puc permetre més luxe de, bueno, això ho allargo, això ho redueixo, ara vull anar per aquí, vull anar per allà. Amb una sèrie no. Una sèrie són aquests 8 episodis, he de fer 8 històries, clar, han de tenir uns certs girs, han de tenir tal, i he après molt. he après molt desenvolupant, fent la Bíblia, fent tots els episodis, els personatges, tal, però després un cop ho entregues és com, vinga, adéu, saps? O sigui, ja em trucareu.
Escolta, sobre el Rius de Safir, el personatge masculí... És un
Riu de Safir, perquè és que ho diem malament sempre, ho dic jo també, eh? Riu de Safir.
Riu de Safir, no Rius.
Rius no.
Riu de Safir.
Sempre ho fa amb totes les novel·les i pel·lícules, eh?
Dic els noms malament.
Si les coses cada cap de setmana li va dir en Carles... No, encara es porta a dir Carles Costra, vols?
No, és veritat, això. Això ho veu fer vosaltres, va ser terrible.
No me'n recordo com li vas dir.
Bé, a Riu de Safirs, el protagonista, un dels protagonistes... No, tornis. A Riu de Safirs, un dels protagonistes és policia.
Sí.
És la teva àncora, moltes vegades, el fet de que hi hagi un personatge que sigui un policia i, per tant, que tu coneguis, encara que sigui amb les... Vull dir, amb les circumstàncies de cada personatge, etc, però que tingui alguna cosa que tu domines per, bueno, com a mínim això ja més o menys sé que...
Segur.
Sí.
Sí, perquè clar, al final el que acabo fent és fer un poti-poti de gèneres, de temes, faig una aigua barreja important, però al final tant de barreig implica que cada novel·la he d'aprendre a escriure aquella novel·la. No és com aquests escriptors que sempre escriuen el mateix, llavors ja és com que t'has sent segur escrivint. Jo he d'aprendre cada novel·la a escriure. A escriure què és el que vull explicar en aquella novel·la, com ho vull explicar. Llavors necessito sentir-me segur. Necessito sentir-me que hi ha algun lloc on si tremolo i m'entrebanco i caic, caigui sobre tou, que no em faci mal. I moltes vegades la meva feina em proporciona aquesta seguretat. Evidentment, un policia, un personatge policia, és un regal, perquè és un personatge que...
És molt bo per una novel·la.
Amb una novel·la pot anar a qualsevol lloc, pot entrar a qualsevol lloc, pot parlar amb tothom, és un personatge que té molta llibertat de moviments, que el pots fer, pots graduar-lo més menys ambigu, pots fer-lo que sigui un heroi impolut, intachable, o que sigui un fill de la gran... doncs pots anar graduant aquesta ambigüitat moral.
Però tu no et sembla que Marc Pastor sembla un personatge de novel·la?
Sí.
Un tio que és criminòleg, escriptor, o sigui,
tu series, bueno, s'ha escrit un crimen,
tu series, no, un gran, tu series un gran protagonista d'una novel·la fictícia.
Vols que escrigui autoficció?
Un tio que va de poble en poble català, que a vegades se baixa del bus, mor algú, i llavors ho investiga Marc Pastor.
Sí.
Amb una borreta, una pipa.
Sí, però
la
això
pipa la tinc, eh? El fet, poco, català.
El fet de ser policia no era vocacional, o sí?
No, jo volia escriure, sobretot volia escriure. I anava cap a estudiar qualsevol cosa que signifiqués escriure, i anava cap a comunicació audiovisual, periodisme. Però a la selectivitat, a mi sempre m'ha encantat la història, jo, és la meva assignatura preferida, història, història de l'art, és el que més m'agradava, i a la selectivitat vaig fer un examen d'història intachable. Ridley Scott, riete. Saps? O sigui,
vaig fer... Ridley Scott no seria el...
Per això. Vaig fer un examen brutal, i quan miro la nota havia tot un 3, i dic...
Què ha passat aquí?
Sí, què ha passat? Dic, això hi ha hagut un error, jo crec que és un error de correcció o alguna cosa, però estem a època pre-internet. I jo dic, i llavors què he de fer, tal, i comencen a dir, la gent del voltant diu, és que si reclames et faran repetir l'examen. Oh. I jo, l'últim que volia, amb 17 anys, era repetir un examen de selectivitat. Vaig dir, doncs pues escolta,
un 3 és un 3 i fora.
No reclamo. Si aquell m'haguessin revisat aquell examen, vaig quedar una dècima de periodisme.
Hòstia.
Hauria entrat de sobres. Però no vaig reclamar. I la segona, que quasi l'havia ficat per gràcia, criminologia. Que bona onda, saps? Criminologia.
Hòstia, com de conya?
Sí, bueno, perquè feia... Bueno, com de conya, també em molava, però era com, bueno, que dret és avorrit, psicologia també la tenia allà, però tal.
Mare
criminologia. Vaig entrar a criminologia, primera promoció de criminologia homologada a la Universitat de Barcelona, vaig conèixer ja uns quants Mossos de les primeres promocions, i em van dir, fes-te Mosso. I vaig dir...
Pues venga.
Què pot passar? Pues què pot sortir malament?
A casa què van dir? Quan van saber que series Mossos d'Esquadra?
Ni tu? Amb lo fàstic, amb lo fastigoset que ets per les coses, que tot et fa fàstic.
Ah, perquè ho hem dit, però ja, la gent ja ho sap, és de la policia científica,
sí,
el Pastor, per tant.
Perdona, Pastor té una cosa que no és una novel·la, que jo crec que ho farà d'aquí molts anys, que és un relat de les seves vivències com a policia científic, que alguns dels seus amics tenim el plaer de conèixer, i que són històries completament al·lucinants i que tenen que veure fins i tot amb la història d'aquest país, o sigui, són increïbles.
Sí que és veritat que tu, a l'haver vist l'horror, la ferida, la mort de tan a prop, a vegades ho pensava, dic, pot ser que sigui perjudicial per una persona que escriu, perquè per tu és oficina, no? Veure...
Bueno, jo estic la major part del temps en una oficina, en un despatx, estic comparant empremtes. Passa que sí que quan jo domicili, hi ha un grup que va a fer la inspecció ocular d'homicidi i tal, si aquell dia d'aquell grup falta algú tal, i vaig jo també.
Però estàs insensibilitzat contra això o què?
No, insensibilitzat no hi estàs, però és feina. Vull dir, evidentment hi ha dies que t'afecta més i hi ha dies que t'afecta menys. Normalment t'afecta entre zero i gens, perquè és com, és la teva feina i ja està.
No, no, clar, clar.
Depèn de quin tema. Evidentment, amb els atemptats, per exemple, és molt, els atemptats a Barcelona
sí, sí,
va ser
sí, sí.
molt més dur que un dia de feina normal, però per les raons més que evidents. Però si no, és, al final és la teva feina.
No, no, clar, clar,
són coses que passen i que algú les ha de fer.
Però això dic per saber discernir que una cosa a un lector mitjà li esparverarà o no, quan per tu això és el teu dia a dia en alguns casos.
Ja, jo amb les novel·les no pregunto, amb les novel·les jo tiro i el lector ja passarà. Sí, sí, però sí que quan estic amb algú de conversa sempre pregunto, sou aprensius? Per saber, per graduar
a mi no m'han preguntat mai això.
Perquè tu sé que tu no ets aprensiu.
No és que quan et fan un estic tartar, quin punt vols?
No, estic tartar no, però quan vas a la carnisseria a demanar carcassa a pollastre, ojo, que ja tens uns flashbacks de l'escalera de Jacob importants.
Oi.
No, però escolteu una cosa, me'n recordo com vaig conèixer el Marc un dia. Li vaig dir, escolta, tu què et sembla CSI? I em va dir, és una merda, està tot fosc i nosaltres treballem amb la llum! I l'imaginava a casa seva veient CSI que allà a la tele, llum!
Això es deu passar llegint o veient sèries que saps que allò no té facetes de realitat i que estan ple d'errors i ple de...
Has d'acceptar que és espectacle, vull dir, has d'acceptar que ho estan fent per l'espectacle, però jo no ho accepto.
No ho acceptes, t'emprenya, no?
A mi m'emprenya,
no,
i saps com... Però des de com s'agafa la pistola fins a la frase, fins al procediment...
Això també m'ho explicat, com s'agafa la pistola,
fa molta ràbia.
Això també m'ho explicat.
Sí. Fa molta ràbia.
Ara, sí.
No, però als Estats Units estan, ja no,
ja tenen assessors, ja.
Sí.
No, ja
tothom té pistoles.
No, és que d'aquest tema sempre li pregunto al Marc perquè és l'enciclopèdia.
No. És que jo crec que ara ho explicarem una mica malament perquè això és ràdio, però aquell moviment tant de pel·lícula de posar la pistola de cantó...
Ja està, no? Això és una luxació al canell, segur.
De no, cantó, així de lateral.
Allunyar la pistola del teu cos.
Sí. Sí, sí.
Que això no ho fan.
Quan veus a la Clarice Starling entrant amb la pistola així,
sí, amb el braç allargat,
amb el braç estès, passant per una porta, què fas? Si algú al costat de la porta et fot un cop al braç,
ja
la pistola va avall i tu ja estàs venut.
Si has de posar la pistola a prop.
Sí, sí, sempre a prop, sempre a prop. Clar, perquè no te la treguin, la pistola al pit. Sí, sí.
Que perquè sembla que és els braços estirats per apuntar bé.
Perquè mola més.
Perquè mola més.
Home, clar, és molt més cinematogràfic.
Clar, clar.
El braç extès, amb la pistola.
Que no un aquí
al
pit.
No portar-lo aquí, enganxat al tòrax.
Fas un punt de fuga, clar, per fer una perspectiva. Clar. Però no.
Deixa'm acabar perquè hi ha uns canelons i unes coses estupendes que ens han portat.
Eh?
I ara, sí, pobre, que no està ni menjant.
Tot amb el plat, però... que no li has fet ni una pregunta llarga, aquesta pregunta és curta.
Però estic a punt de creuar les sandes a buscar un patró.
No, volia que amb un parell de referències. Una, per dir que a la faixa de la novel·la del Riu de Safirs.
Riu de Safirs, a veure, te l'ho repetim.
Riu de Safirs. Hi ha una frase del Vicenç Pagès Jordà, que és que et compara amb David Lynch, diu, és el nostre David Lynch català, no? I que a mi em fa pensar, perquè tenia una persona com el Vicenç Pagès, que va morir fa una cosa de l'any i mig d'un càncer, no? Molt jove, recollint... I de fet li dediques el llibre, és un homenatge, sí. Éreu molt amics amb el Vicenç.
Érem amics. Era una amistat que jo, amb el temps he vist que era una amistat molt egoista per part meva, perquè jo crec que només podia aprendre coses d'ell, i cada cop que parlàvem era com que continuar. Era una persona molt, molt generosa, molt generosa. I després he estat parlant amb altra gent, i veus que la gent que hi parlava, la gent que tenia relació, tothom tenia aquesta sensació d'aprendre. Era una persona molt zen, li agradava molt el bushido, l'aikido, tot això. Era una persona molt zen, molt tranquil·la i tal, però que et regalava el seu temps. I això era meravellós. Regalar el temps és de les coses que més valuoses que pots regalar.
Per què li has dedicat amb ell?
Doncs perquè el trobo molt a faltar. I és l'única cosa que puc fer...
Per recordar-lo d'alguna manera, no? Doncs el deixarem menjar tranquil·lament, ara que s'ha emocionat una mica i tot el Marc Pastor, amb el record del Vicenç Pagès Jordà. La novel·la és fantàstica, com sempre. En fi, Marc, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Igualment.
Per acompanyar-los i molta sort. Bueno, Toni,
ei!
Vés-te menjant el canaló i deixa't en pau, Avui el Catalina, per cert, demana't una estrella, que ja veus que se t'ha acabat el tema.
Sí, sí, és que he estat mesurat perquè era el Marc i volia estar seriós, sí. Però ara ja començo a veure estrella.
Va, vinga, apa, adéu-siau.
Xavi Bundó.
Especialistasendeudas.com informa.
Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre, i descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Parc del Fòrum.
La tercera edició dels Premis DRAC, organitzats per RAC1, ja té guanyadors.
L'Hospital Sant Joan de Déu, Nada Al-Aghdal, el Festival Sona, RCR Arquitectura, Àngel Velasco Pérez, Mushka, Michel Sánchez, el Club Patinatge Artístic Olot.
I en la categoria Tots Som 1, gràcies al vot dels oients,
Antonio Díaz, El Mago Pop.
Enhorabona! El dimarts 9 d'abril se celebrarà la gala de lliurament dels Premis DRAC al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, FIAC Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
D'aquí a 5 minuts seran 3 quarts de 2.
Al dia lliure fem les Amèriques.
Ja sabeu que el Via Lliure ens encanta donar voltes pel món buscant històries, buscant vides, buscant persones que en el seu dia, des de Catalunya, i havent nascut a Catalunya, se'n van anar a l'estranger i que a través de la seva feina s'han fet populars o han triomfat, han excel·lit en la seva feina des de fora. Avui volíem viatjar fins a Finlàndia, aterrarem a Helsinki, a la capital, per parlar amb un català que sospito que poc es pensava que triomfaria d'aquesta manera muntant restaurants en països nòrdics. Ell es diu Albert Frank, ell és de Sallent, del Bages, i fa cosa de 10 anys, una dècada, que s'ha instal·lat a Finlàndia i, de fet, ha muntat fins a 3 restaurants diferents que funcionen molt bé i un d'ells, fins i tot, ha guanyat el premi del millor restaurant finès de l'any 2022, en part perquè, com a prioritat en la seva manera de fer, té la de no generar residus i tot el que ja és reciclat o pràcticament reciclat. Albert Frank, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé, gràcies per trucar.
Benvingut al Via Lliure bueno, i jo tinc moltes ganes de saber com funciona això dels restaurants a Finlàndia i com hi vas acabar, no? Però m'han dit que ja, bueno, primer t'he de felicitar, més enllà de la qüestió professional, per la qüestió personal, perquè fa molt poc que has estat pare per segona vegada i a Finlàndia és la teva segona criatura, no?
Gràcies, sí, moltes gràcies. Sí, la veritat és que doncs mira, fa 3 setmanes va néixer la Míriam, que és la meva segona criatura, primera filla, i res, a fer-la créixer i que tiri cap endavant.
Perquè el teu fill gran, com es diu, el que té 2 anys i escaig?
El fill gran és l'Aran.
Aran.
I del cognom és Siniauer, que és un cognom finès de la meva parella.
Ahà, perquè la teva parella és finesa, eh?
La meva parella és finesa, això mateix. Nascuda molt a prop de Helsinki.
Molt a prop de Helsinki. I llavors, les criatures, clar, el gran... Entenc que ja comença a parlar amb més o menys normalitat, però tu no sé si parles finès i com hi ha la interlocució aquesta familiar interna.
Bueno, l'idioma comú a casa és l'anglès. Uh-huh. Jo i la meva parella sempre hem parlat anglès. Jo no he pres mai el finès de forma fluida com per poder tenir una conversa. Sí que m'espavilo aquí i allà i faig el que puc. L'únic és que l'anglès ha entrat molt bé al país des d'allà fa molts anys i llavors, sincerament, et tornes una miqueta que endú l'aprendre el finès, perquè amb anglès pots fer una vida molt, molt normal. Sí que és cert que sense l'idioma mai t'acabes d'integrar al 100%, a vegades encara et sents així una mica forani, i és una de les coses que doncs, estic treballant per poder-ho canviar, sobretot també per respecte a la terra on visc ara. Mm-hmm. Però amb el petit... Jo, bueno, espero que me n'ensenyi, perquè ell parla finès... molt fluid. També parla algunes coses de català, però la seva vida transcorre en finès i llavors és complicat.
I tu te dirigeixes en anglès, llavors, entenc el nen o no?
No, 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 jo li parlo sempre català.
Ah, català.
Jo, és una casa amb tres llengües. Jo i la meva parella parlem en anglès, la meva parella amb els meus fills parlen finès i jo amb els meus fills parlem català.
Tenen valmit takaisin, näin piipusta kun savu kohoaa. Leipuri hiiva, hän asuu.
Això és la cançó infantil finesa que diria que deu ser de les que sonen més a casa teva des de fa un temps.
Sí, sí, és la banda sonora a aquest moment a casa.
T'anava a preguntar que, clar, tu tens una feina, la de la restauració, que sempre s'ha vinculat molt amb uns horaris infernals, no? Què tal és la conciliació tenint dues criatures i portant un negoci com el que portes?
Enganyaria si et dic que és molt fàcil. Tinc la sort que la meva posició ara dintre del restaurant no és estar allà cuinant cada dia 100% totes les hores que es cuina, i això fa una mica més fàcil. Com bé deies a la introducció, tenim un restaurant que treballa a residu zero, però bueno, si parlem de sostenibilitat, doncs una de les coses més importants per nosaltres, a part de ser sostenibles amb el medi ambient, també és tenir una sostenibilitat més social, no? Poder doncs fer horaris justos amb tothom, poder fer que la gent tingui les seves pròpies vides, tot i treballant en restaurants, i és una de les grans feines i un dels grans reptes que ens hem posat llavors.
Sí, perdona, ara, els teus treballadors tenen unes condicions que no són habituals al sector, per entendre'ns?
Els meus treballadors treballen com a totes les altres feines, 37 hores i mitja a la setmana.
37 hores i mitja a la setmana. Clar, en restauració això sí. És gairebé, et dirien molts restauradors, això és impossible, no surten els números.
Exacte. Clar, no surten els números, depèn de quins números tu vulguis fer. Clar, si són uns números per poder no haver de treballar mai, poder tenir doncs, un bon cotxe, un bon pis, unes bones vacances, etc, llavors, sí, segurament no surten els números, però si la prioritat és intentar fer veure doncs, que amb una manera alternativa de treball doncs, podem millorar les condicions de la gent i millorar la gent com funciona, doncs, hòstia, jo diria que em sento més ric que no pas tenint un cotxe, un pis o el que sigui, no?
O sigui, tu tenint tres restaurants no t'has fet ric a Finlàndia?
No, jo he vist de lloguer, no tinc cotxe de propietat. També et diria que no pateixo ara mateix en aquest moment per arribar a final de mes, però bueno, quan vam obrir durant 3 o 4 anys pagant deutes i pagant moltes històries, doncs també vas molt apretat. Ara mateix tinc la sort doncs, que els restaurants funcionen i toco fusta perquè mai se sap demà què passarà. Però no m'he fet ric.
Ara m'agradarà preguntar-te per Finlàndia com és i com s'hi viu, però volia saber la història d'aquests tres restaurants. El més antic de tots, perquè crec que aquest és el... És que no sé com es diu, Nolla o Nolla?
Nolla, sí, Nolla. Nolla, perfecte.
Perfecte.
Sí, sí.
Nolla és el primer restaurant que vas obrir i que és el que va ser reconegut com el millor de Finlàndia fa un any i pico, o sigui, el 2022.
Un any i mig. Bueno, Nolla neix una mica amb aquesta idea, no?, de fer un model una mica trencador, no només amb el tipus de cuina que fèiem o amb el que servíem o fins i tot amb la manera de servir-ho, no?, intentar... No és com ser servidors, és com acollir més que servir, i va tenir un efecte molt gran a Finlàndia. A part de tot això, fa 6 anys i mig quasi bé ja, quan vam començar a parlar de Nolla i parlar de residu zero, una cosa que no es parlava gens, sobretot en tema de restaurants a Finlàndia, però a nivell mundial quan vam obrir vam trobar un restaurant que feia una cosa similar al que nosaltres teníem pensat, i bueno, doncs va ser molt provar i fallar, i provar i fallar, i cop de cap contra la paret i tornar a continuar, i aviam com ho millores i aviam com fas. La idea principal del restaurant doncs, és crear un model que al final del dia no creï cap residu, no només amb el tema de menjar, que jo això sí que crec que és important, una visió com més general del restaurant, és a dir, des del que servim per beure, des de què fem servir a la roba dels treballadors, el que fem servir per beure aigua a les taules, els coberts que fem servir, els tovallons, una màquina de compostatge al mig del restaurant. I la idea era crear un model doncs, que pogués ensenyar doncs, que això és viable, que funciona, i que altres doncs, poguessin emmirallar-s'hi i començar a moure doncs, cap a un futur. No m'agrada gaire la paraula sostenible perquè crec que està molt mal feta servir avui en dia,
sí,
per tot el tema del greenwashing. És una paraula que està una mica buida de sentit, però igual cap a un futur més responsable.
quan dius residu zero, jo ja entenc de punt de partida, perquè això sí que cada cop veus que hi ha més restaurants que ho fan, la idea de que sigui producte local, que sigui de proximitat, que sigui de temporada, no? Que no hi hagin gaires coses que hagin de venir de l'altra punta del món i per tant desgastin. Però què més? Quan parlaves de la beguda que serveix o de la roba que porteu, què canvia respecte a un altre restaurant?
Per exemple, la roba que portem, doncs, en comptes de ser una roba que està feta, crear el material tèxtil per nosaltres, doncs els nostres uniformes estan fets amb antics llençols d'hospitals. És un material que funciona de conya, perquè en hospitals doncs, els has de rentar a altes temperatures i no pateixen, és ignífug, etcètera, etcètera. O sigui que va clavat quasi bé la descripció del que necessites. Les begudes, doncs, en comptes de comprar moltes begudes, doncs, les fem nosaltres al restaurant, intentant trencar una mica la cadena aquesta de que tot vingui amb embalatge d'un sol ús, etc, etc.
Llavors, què vols dir que el feu al restaurant? Podem... O sigui, serviu cervesa o refrescos, que són vostres?
Sí, per exemple, a Nola tenim una microcerveseria i fem nosaltres les cerveses i llavors servim les cerveses. Sí que és cert que tenim certa part de vi que servim, perquè la demanda ho demana, però sí que podem disminuir molt el vi que servim, servint cerveses, i són cerveses que estan fetes amb un gra que venen de 100 quilòmetres del restaurant. Fem molt cerveses tipus sour perquè va millor pels plats que preparem, i aquesta és una mica la idea, no? Doncs anar aviam des d'on podem disminuir, com podem anar tallant, com podem anar minimitzant, i això és Nola, no? Crear un model d'això que al final del dia diguis: quan hem fet avui? Zero. Que no hi som, però és l'objectiu.
Sobre això és interessant, perquè la percepció mediterrània és que els països nòrdics són molt... Ostres, treballen molt amb la qüestió mediambiental, fins i tot l'energia verda, etc. Però al final dius que quan tu montes el restaurant fa gairebé una dècada i sent un mediterrani que puja fins a Finlàndia, no era la cosa més popular del món ni estava molt interioritzada.
No, gens. Me'n recordo, abans d'obrir el restaurant, vam fer un parell de pop-ups, no sabia què, per saber nosaltres aviam si funcionava o no, perquè ja et dic, no podíem trobar referències. I recordo que va venir molta gent, estaven molt contents, els hi va agradar molt, i ens van demanar: ah, ostres, clar, això del residu zero, no? Què feu? Heu fet servir menjar d'aquest que els supermercats no poden servir? I aquest és com el primer malentès, clar, no? Clar. Llavors l'altre era: ah, molt bé, i el menjar tal i qual. I llavors dèiem: no, però també, és a dir, la llet és complicat perquè no la podíem trobar sense tetrabrics o amb bosses de buit. I la gent deia: ah, ostres, clar, no hi havíem pensat mai en el tema dels embalatges. També hem arribat a un punt, jo crec, que és que el residu està tan normalitzat, clar, que és que no entenem fins a quin punt és residu o no. Però... és complicat, si van haver-hi... Bueno, la gent no ens acaba d'entendre. Imagina't, quan vam obrir el primer restaurant, érem tres persones que obríem, un català, un portuguès i un serbi.
Hosti, sembla un acudit, eh?
Sí. Entren en un restaurant.
Sí.
Però suposo, per ser una cosa nova, doncs mira, va funcionar i va enganxar.
Escolta, sobre el tema aquest de la parella, que és finesa, o sigui, tu vius a Finlàndia i montes el teu negoci a Finlàndia perquè la teva parella és finesa, entenc, no?
No.
No?
La meva parella apareix després d'haver obert el primer restaurant.
Què dius ara?
Sí. La meva parella apareix amb un pop-up de restaurant del Nola que vam fer a Nova York, i allà és on ens coneixem.
Hòstia,
però no té...
Perdona, eh? Sí. També és d'acudit, eh? O sigui, tu vius a Finlàndia durant anys, muntes un restaurant i la teva parella, la coneixes, que és finesa, la coneixes a Nova York.
Exacte, doncs això és com funciona. Però ella ve a posteriori. Jo vinc a Finlàndia per feina. Jo vivia a Tailàndia, estava treballant a Tailàndia, i en una illa molt petita vaig començar a tenir... bueno, com desfici de sortir de la illa, i vaig començar a enviar currículums, doncs, a tot arreu del món. De fet, m'era bastant igual a on anar. I llavors em van oferir una feina a Finlàndia, no tenia ni idea del que hi havia a Finlàndia, la veritat és que ni idea, amb prou feines sabia que Helsinki era la capital perquè ho havia après a l'institut, i vaig pensar: per què no? Era un moment que la gastronomia nòrdica estava en alça, i vaig pensar: bueno, mira, doncs tan exòtics són paisatges de sorra blanca amb palmeres com paisatges nevats on quasi bé no veus ni els arbres de la neu, no? I vam dir: doncs anem a provar per un any. I al cap de 5 o 6 anys de viure aquí és quan conec a la meva parella.
Ara que parlaves de la neu, què tal portes el clima finès?
Home, avui molt bé, avui fa sol i només estem a menys 13, o sigui que avui és una...
És un dia excel·lent, avui, eh?
Avui és un dia excel·lent. Quan la neu es desglaça, i ara estem en aquest moment, la neu es torna marró. L'explicava la meva família l'altre dia, em parlava, és com quan vas a esquiar i estàs esquiant i tot és molt maco i molt blanc i llavors arribes a l'aparcament i tot té aquell color com marronós
sí.
De les rodes dels cotxes. Doncs la ciutat ara, sense exagerar gaire, però s'hi assembla bastant.
Es veu brut, diguem-ne.
Sí, sí, exacte, té com aquest to molt, molt gris i llavors et ve gris de sobre, gris de sota i, hosti, et sents com una miqueta claustrofòbic a vegades.
I penses gaire en Catalunya o en parles de Catalunya a la família?
Molt, molt. Ho trobo a faltar, evidentment. No sé si és un lloc on tornaria a viure, perquè el món és molt gran i m'agradaria veure altres coses si un dia decidim marxar, però sí, home, la terra tira molt. Sobretot des del meu punt de vista, que és el que em toca de la feina, no? A nivell gastronòmic, no crec que entenem fins a cert punt com privilegiats som de tenir el producte que tenim, sobretot ara que es parla molt del sector pagès, el producte que tenim, la cultura gastronòmica que tenim, vull dir, hauríem d'estar extremadament orgullosos del patrimoni gastronòmic que tenim. I, bueno, com el que dèiem abans, no? Sempre tira més a vegades les coses de fora, però jo, doncs, per sort o per desgràcia, ho vist des de fora ara i te n'adones que som extremadament privilegiats i es troba a faltar molt.
Llavors, entenc que després d'haver muntat tres restaurants a Finlàndia, un és el Nola, l'altre és el Nolita, em sembla que es diu, i l'altre es diu Elm,
sí.
La idea de muntar restaurants a Barcelona o Catalunya per transportar també aquesta idea de la restauració sostenible, de moment la tens aparcada, eh?
Sí, ho patiria molt si no hi pogués ser allà cada
clar,
dia.
Clar.
Ho patiria molt. M'encantaria poder col·laborar més, sincerament. Em sembla que he vingut un cop o una cosa així, si és una idea relativament nova, no? Doncs que podria ajudar altres restaurants o gremis o... el que sigui, hosti, a mi jo encantat de poder col·laborar amb el que faci falta. Ho fem perquè pensem que és una responsabilitat fer-ho, no ho fem per tema de màrqueting o etcètera, etcètera. Llavors, tota la informació doncs, que puguem posar sobre la taula i per altres poder-la prendre i així junts tirar endavant, com dèiem un principi, jo encantat. Ara obrir, és que sí, 4 hores d'avió, sembla que no, però...
Déu-n'hi-do. Aquesta és la història de l'Albert Franc, aquest jove de... Bueno, ara ja no tan jove, t'estàs acostant a la quarantena ja. De Sallent, del Bages. Ets de la meva generació, Albert. És aquell sentiment, saps, ja? Que ja ens ve
sí.
A sobre. Però vaja, que si és un jove talent de la cuina, que ja ha muntat 3 restaurants a Finlàndia, que ho ha fet amb èxit i amb molt reconeixement en el país per aquest model transgressor d'alguna manera que té a veure amb la cultura del medi ambient però també amb les condicions laborals de la gent que hi treballa i la conciliació familiar, que és una cosa molt del segle XXI i que, vaja, des d'aquest punt de vista tal com deia ell mateix estaria molt bé que pogués venir-nos-ho explicar també per veure com un model com el seu està triomfant. Albert, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies per explicar-nos el teu tomb per la vida, també, i molta sort en el futur, de veritat.
Mil gràcies per deixar-me una estoneta per aquí per poder explicar 4 cosetes del que fem per aquí dalt i molt de gust. Moltes gràcies.
Una abraçada ben forta, Albert.
Igualment, gràcies, que vagi bé.
Perquè m'agrada sentir les energies de cada idioma i perquè no em vull perdre cap detall del guió, jo trio Cinesa Bosé. Gaudeix de l'experiència del cinema en versió original subtitulada amb la millor tecnologia, pantalla gran, so envoltant i butaques supercòmodes a Cinesa. Consulta cinemes i horaris a cinesa.es.
RAC 1. Dia lliure amb Xavi Bundó.
Va, 2 minuts i arribarem a les 2 del migdia i tancarem aquest Via Lliure de diumenge sant, de diumenge de Pasqua, però abans recordar-vos que la setmana que ve vindrà la Judit Niederman a fer el Cançó Niederman i ja tenim el resultat de les 3 opcions que hi havia al damunt de la taula. Amb un 20% dels vots decidida per l'audiència, heu triat Texas Hold'em de Beyoncé. En segona posició ha quedat amb un 37,5% la cançó de Nirvana, Come As You Are. Però la cançó guanyadora, i per tant la setmana que ve farà la Judit Niederman, és aquesta amb un 42,5% dels vots. El Tamàs de Lluís Llach, que ha fet 40 anys els últims dies. Bé, ara sí que queda poc més d'un minut per arribar a les dues del migdia. Temps just per agrair-vos aquesta presència durant tota aquesta Setmana Santa, de fer-nos companyia també nosaltres. Moltíssimes gràcies per ser-hi i tornarem, com sempre, puntuals dissabte que ve a les 7 del matí. Bon diumenge sant a tothom i bona mona.
No li pots dir Judas.
Sí que ajudes, perquè no, és una pel·lícula de Setmana Santa.
No li pots dir...
És una pel·lícula de Setmana Santa.
No li pots dir Judas perquè no és un tio proper. I no és un apòstol.
És, jo crec que és de l'equip dels apòstols. El que passa és que sempre hi ha una miqueta més.
Tu el que
passa
és, com sempre, modificar la realitat. És una mica Matrix, tu.
És una pel·lícula de Setmana Santa.
Però sí que quan estic amb algú de conversa sempre pregunto, sou aprensius per saber, per graduar?
A mi no m'han preguntat mai això.
Perquè tu sé que tu no ets aprensiu.
No és que quan et fan un estic tartar, quin punt vols?